Avui parlarem doncs, de l'escriptura com a eina de comunicació. Vosaltres sou estudiants de la Facultat de Turisme. Si us dediqueu al turisme o a les relacions públiques, sabreu que és bàsic i importantíssim que escriviu correctament. Del vostre talent a l'hora d'expressar-vos dependrà en bona mesura la vostra feina. Del que parlarem ara serà dels textos escrits. Això podríem també aplicar-ho a comunicacions verbals programades, com ara aquesta xerrada, no a les converses orals, perquè, com ja sabeu, el llenguatge oral és molt més espontani i molt menys pautat, però si heu de fer una xerrada, tot això del que avui parleu també us serviria. Però bàsicament ens centrarem en els textos escrits. És molt important que tingueu present que allò que escriviu és allò que dieu. Això sembla una obvietat, però no ho és tant. Mirem aquesta primera imatge. Això és un tuit que li van fer l'any passat al president Puigdemont, que diu: "Valiente hijo de puta, te va a llegar la hora muy pronto. Tienes al pueblo catalán dividido y tú, cada vez más dinero en tu cartilla. Una bomba debajo de tu coche. Alerta. Els països catalans no existeixen. Subnormal." Això és un tuit que li van fer en Puigdemont. Ell, com que el senyor que havia fet aquest tuit, a més, tenia una... La seva conta estava amb noms i cognoms, va dir doncs, que denunciaria en aquest senyor. I que el denunciaria perquè li havia fet una amenaça, perquè clarament diu "una bomba debajo de tu coche, alerta". Aquest senyor va dir que no, que això, va fer unes declaracions en un mitjà públic, en una ràdio pública, i va dir que no, que això s'havia mal interpretat, que ell no estava amenaçant a ningú, que realment això ho va escriure en un moment d'exaltació, però que no es podia deduir d'aquest tuit que això era una amenaça. Clar, si nosaltres escrivim "una bomba debajo de tu coche, alerta", no podem pretendre després que no hem proferit una amenaça. Per tant, tingueu present que allò que escriviu és allò que dieu. Segur, seguríssim, que heu tingut problemes en converses de WhatsApps amb els vostres companys on han hagut males interpretacions, perquè heu dit una cosa i l'altre ha entès que era una altra, i vosaltres heu dit "no, però en realitat jo no volia dir això". No, el que està escrit està escrit. Per tant, alerta abans d'escriure. És veritat que la comunicació es pot establir encara que no siguem molt curosos a l'hora de parlar. Certament, tots hem viatjat a països on no dominem l'idioma i ens hem fet entendre i hem trobat hotel i hem pogut menjar en un restaurant i ens ha sigut fàcil trobar els museus o les discoteques o els llocs, els bars on volíem anar. Però la nostra comunicació ha sigut una comunicació molt primària. Mirem aquesta imatge. Aquestes icones són les icones d'un menjador escolar que avisen exactament de quins són els continguts dels aliments per si algú té algun tipus d'al·lèrgia. Hi ha icones que estan claríssimes, com el peix i els ous, però hi ha altres que són de més difícil interpretació, com els grans de sèsam o la mostassa. La mostassa veiem un tub, això podria ser maionesa, podria ser una altra cosa. Les icones són un llenguatge més universal, igual que els signes i que els pictogrames, però són menys subtils. Quan nosaltres parlem, hem de tenir en compte que hem de ser subtils, perquè si no som subtils, no expressarem exactament allò que volem dir, i el que volem dir és el més important. Perquè els nostres textos siguin eficaços, per tant, hem d'utilitzar molt bé el vocabulari, l'hem d'estructurar correctament i hem de seguir tota una sèrie de pautes que ara desenvoluparem. Penseu que amb l'escriptura ens comuniquem, però també emmagatzemem informació i transmetem informació. Tot el que vosaltres consulteu a l'hora d'estudiar, per exemple, quan teniu algun dubte, ho consulteu d'una font escrita. Si aquesta font escrita no és clara, pot provocar confusions i pot provocar-vos algun problema. Quines coses hem de tenir en compte quan escrivim? La primera cosa que hauríem de tenir en compte és el registre. Hem de tenir un registre adequat. Hem de saber a qui ens adrecem. no tots els textos serveixen per a tots els públics. Mirem aquests exemples. Aquest fulletó és un fulletó d'un viatge de final de curs, de segon de batxillerat, que proposa doncs, uns viatges a Mallorca sense professorat, organitzats per una agència de viatges que està encarregada doncs, d'organitzar aquests viatges, que són una alternativa als viatges de final de curs, on hi ha els professors i us porten a 34 museus que us interessen relativament, doncs hi ha aquesta alternativa. Aquest fulletó va adreçat als pares, ens ho diu a dalt, Informació per a padres i madres. Com està redactat aquest fulletó? Podem llegir en ell. Nuestro amplio abanico de posibilidades nos permite no solo estar diversificado, sino alcanzar importantes sinergias y la posibilidad de ofrecer a nuestros clientes una gestión global de sus necesidades. Una mica més avall ens diu, trabajando desde 1999 somos referencia en viajes para colectivos de estudiantes. Què ens diu aquest text? Com que aquest text està adreçat als pares, que són qui tenen la potencialitat econòmica, són qui han d'autoritzar el viatge i qui finalment han de pagar, el text és seriós i rigorós. Ens parla d'abanico de posibilidades, de sinergies, de gestió global de les necessitats, ens parla de tradició, des de 1999 som referència en viatges d'aquesta mena. És un tipus de text pensat per unes persones a les quals se'ls ha d'oferir una sensació de rigor i de cosa ben feta, d'activitat ben estructurada. Mireu el mateix fulletó adreçat als alumnes. Què es destaca aquí? Mallorca sin profes. Per què? Perquè això és el que interessa als alumnes. Als alumnes li és igual les sinergies, la gestió global i la tradició des de 1999. El que ells necessiten saber és què és aquest viatge. I aquest viatge és Mallorca sin profes. És pool parties, és diversió assegurada, és playa, piscina... Tota aquesta informació als pares no els hagués tranquil·litzat gaire. No hagués sigut gaire efectiu, potser per als pares, parlar d'aquests ítems. Però per als alumnes sí, perquè si als alumnes els hi parles de sinergies o de gestió global, potser diran, mira, doncs és igual, no vaig en aquest viatge. Per tant, és important saber a qui ens adrecem. No és el mateix escriure un correu al teu germà que adreçar-te a l'Ajuntament per demanar permís per tallar la via pública per fer un rodatge. La persona o l'entitat a la qual ens adrecem ens marcarà el registre que necessitem. La següent cosa que hem de tenir en compte és què volem dir exactament. Tots més o menys sabem què volem dir abans de començar, però és importantíssim que aïllem el missatge que volem donar. Si us dediqueu al turisme o a les relacions públiques, és possible que acabeu treballant per clients que us demanaran doncs, que promocioneu un producte o que feu la promoció turística d'un municipi o que escriviu un informe per obtenir fons d'uns patrocinadors. Si us toca fer això, haureu de saber exactament què és el que vol el vostre client. Haureu de saber què vol dir exactament, quin aspecte necessàriament ha de destacar. Perquè a vosaltres potser us semblarà que és important destacar d'un municipi que té platja i costa, però potser l'Ajuntament el que vol destacar són els equipaments culturals. Heu de saber què és el que vol el vostre client per poder-ho destacar bé. I si el text és solament vostre, és a dir, és un text que feu per vosaltres mateixos, heu de saber exactament què és el que voleu dir per poder-ho remarcar. Mirem algun exemple. Això és un web que corre per internet d'una associació. En aquesta associació hi ha diverses pestanyes que ens expliquen doncs, diverses coses de l'associació. N'hi ha una que diu la nostra missió. En aquesta diu la nostra missió. Com diuen els nostres estatuts, volem totes les persones que, de manera lliure i voluntària, estiguin interessades o exerceixin professions relacionades amb la psicopedagogia i amb l'orientació educativa, personal, social i laboral, ja siguin psicòlegs, pedagogs, psicopedagogs, treballadors de l'àmbit social o altres professionals que vulguin compartir els fins de l'associació. Aparentment, sembla un text correcte, però si el mirem amb una mica més d'atenció, veurem que té bastants errors. Per començar, la nostra missió. Si busquem en el diccionari la paraula missió, veiem que una missió és una obra que s'encarrega a algú d'anar a complir, o una obra o funció particular encomanada a algú que hom considera com a deure íntim. No crec que aquesta associació ningú li hagi encarregat una obra o funció particular que ha de complir com a deure íntim. Potser més aviat el que aquesta web ens volia dir quan ens deia la nostra missió era el nostre objectiu, que és un fi a aconseguir. Si en lloc de la nostra missió posem el nostre objectiu, això està molt més clar. L'elecció del vocabulari és essencial per dir exactament el que volem dir. Totes les paraules no volen dir el mateix i els matisos són les coses que nosaltres hem de tenir en compte si volem ser uns bons redactors. Mirem, entrem-nos una mica en aquest text. Podem fer algunes correccions. Com diuen els nostres estatuts, volem. Home, no volem res nosaltres. Nosaltres no volem a les persones. Nosaltres ens adrecem a les persones. Que de manera lliure i voluntària? No, home, de manera lliure i voluntària algú pot exercir la psicologia o la psicopedagogia de manera obligada? És bastant dubtós. Per tant, això és innecessari. No ens cal posar de manera lliure o voluntària. Després, en el text original es barregen els que exerceixen les professions i els que estan interessats. Els podem separar, per una banda, les persones interessades en la psicopedagogia i l'orientació educativa i, per una altra banda, els professionals que exerceixen aquestes feines. El text quedarà molt més clar. Com diuen els nostres estatuts, ens adrecem a les persones interessades en la psicopedagogia i en l'orientació educativa personal, social i laboral o a professionals que exerceixen feines vinculades a aquestes disciplines. A la nostra associació hi tenen cabuda psicòlegs, pedagogs, psicopedagogs, treballadors de l'àmbit social o altres professionals que vulguin compartir els fins de l'associació. Com podeu veure, el missatge és molt més clar. Passem d'un text que més o menys entenem a un text que s'entén perfectament. Un altre exemple. Aquí això és un text d'un espectacle teatral dedicat a la Montserrat Roig. Aquí tenim un destacat de l'últim paràgraf que diu: Roig, perquè ens agrada, ens hi sentim identificats i alhora, gràcies a l'espectacle, hem pogut aprofundir més en la seva novel·la i redescobrir els seus articles tan actuals encara. Per començar, Roig és el títol de l'espectacle, per tant no va en majúscules, va en cursiva. Utilitzem la tipografia que correspon. Això ens aclarirà moltíssimes coses. Aquí ha utilitzat una copulativa i ens ha fet una única frase, quan està parlant de dues coses diferents. Primer ens parla del títol, perquè ens agrada i ens hi sentim identificats. Hem titulat això, està fent una al·lusió, hem titulat Roig aquest espectacle perquè ens agrada i ens hi sentim identificats. Això és una cosa. I després ens diu, gràcies a l'espectacle hem pogut aprofundir en la narrativa de la Montserrat Roig. Són dos conceptes diferents, per tant, han d'anar en dues frases diferents. Roig, coma, perquè ens agrada i ens hi sentim identificats. Punt. Ja hem dit el que volíem dir. Ara diem una altra cosa. Traiem aquesta copulativa naturalment i diem, alhora, gràcies a l'espectacle, entre cometes, perquè és un incís, hem d'escriure correctament. Les pauses són molt significatives també en el text escrit. Hem pogut aprofundir més en les seves novel·les, perquè no té una novel·la aquesta senyora, té moltes novel·les, o diem en la seva novel·lística o diem en les seves novel·les, i redescobrir els seus articles tan actuals encara. Per tant, la redacció incideix directament en el missatge que donem. Seguim endavant. Aquest titular. La SER denuncia que el nieto de la hermana de la madre del suegro de Zaplana tiene un restaurante. Un text absolutament incomprensible. Si no som subtils a l'hora d'explicar el que volem dir, acabem en frases que no signifiquen res, en frases on el interlocutor, el nostre lector, perdrà el fil i ja deixarà d'interessar-se per allò que diem. Per tant, saber exactament de què estem parlant és molt important abans d'escriure. Què més necessitem abans d'escriure? Ja sabeu, perquè us ho han explicat 50.000 vegades, que quan escriviu alguna cosa, quan escriviu un text, heu de fer un text argumentatiu, heu de fer un plantejament, una argumentació i una conclusió. En el plantejament exposareu aquelles coses que us ajudaran, aquells elements que us ajudaran a desenvolupar la idea. Quan argumenteu, convencereu el vostre lector d'allò, de la vostra tesi, d'allò que voleu dir, i quan conclogueu, fareu una interpretació de tot allò que heu dit. O sigui, exposareu els elements, argumentareu i convencereu el lector i interpretareu el resultat d'allò que heu dit. Això ja ho sabeu perquè us ho han explicat segur al batxillerat i segur que us ho han explicat també aquí a la facultat, i és el ABC d'escriure un text argumentatiu. Però, a part d'això, el text argumentatiu ha de tenir unes altres característiques. Quines característiques són aquestes? El text ha de ser concís. És imprescindible que sigui concís, que no ens n'anem per les branques, que parlem d'allò que hem de parlar sense interferències. Mirem aquest text. Aquest text és un text tret d'un fulletó d'un curs de medicina xinesa. Ens explica el text. Mòdul 1 de mètode Yuan. Aquest és un mòdul d'iniciació al mètode Yuan de medicina energètica xinesa. En el mòdul 1 s'ensenya la tècnica bàsica per començar a treballar amb aquesta disciplina. Pas a pas s'aconsegueixen resultats molt interessants. És aplicable a la vida diària des del primer dia. En acabar el mòdul, un és capaç de fer les primeres correccions per un mateix o per la família i amics. A més, els resultats són immediats. En què consisteix el mètode Yuan? Doncs no ho sabem, no ho podem dir. Què ens diu aquí? Ens diu que pas a pas aconseguirem resultats molt interessants. Bueno, quins resultats seran aquests? Com que diu mètode Yuan, nosaltres diem, bueno, mètode Yuan, això sona xinès, doncs serà algo així una mica zen, no? Però què? Què serà? Estarem més equilibrats? Estarem més energètics? No ens importaran les necessitats materials? O al contrari, ens sentirem potents per fer qualsevol cosa? No ens ho especifica el text, és un text poc concís. Podrem aplicar les correccions per nosaltres mateixos i per la família i amics. Quines correccions seran? Un massatge? Una teràpia? No ho sabem, perquè el text és absolutament poc concret. És tan poc concret que ens reforça el propi fulletó amb un altre text que diu: què aprendrem? Començarem a treballar amb l'energia, saber-la enfocar i orientar. Tractarem bloqueigs i limitacions de tot tipus, mentals i espirituals. Com solucionar problemes de salut, de feina o de relacions humanes. Aconseguir un bon estat de salut i fitness. No cal anar al gimnàs. Bueno, això és un exemple evident de text mal escrit. Per començar, tenim 4 ítems. Hem de fer el mateix paral·lelisme. Si hem començat amb una primera persona del plural, començarem a treballar amb energia, tractarem bloqueig, solucionarem problemes de salut, aconseguirem un bon estat. No podem fer una relació de 4 ítems, començar amb 2 primeres persones del plural, després amb preposició infinitiu i després amb infinitiu. I finalment, en un text que teòricament és informatiu i és un text formal, posar aquesta icona dels 2 puntets i el parèntesi, com de dir, ei, està molt bé. No, això no ho podem fer, no correspon, no és adequat. Per tant, no sé què aprenen en aquest curs de medicina xinesa, però jo no m'hi apuntaria. Una altra cosa que necessitem del nostre text, que sigui equilibrat. Perquè el text sigui equilibrat, hem d'intentar no descompensar-lo. En els textos és difícil aconseguir l'equilibri, igual que a la vida, ja us anireu en compte com forma aneu creixent. No ens podem passar ni d'entusiasme ni d'excessiva cautela, i hem de procurar, doncs, que totes les parts tinguin el mateix pes. Mirem alguns exemples. Comida casera para comer. Aquest cartell és evident que és un cartell desequilibrat, perquè a la segona frase ens està repetint una cosa que ja hem deduït de la primera. Si és comida casera, dic jo que serà para comer. Si no fos para comer, seria, no sé de què exactament de què estaríem parlant. Un altre exemple. Sexo gratis. Llegim aquí, diem, ei, a veure, un moment, què diu aquest cartell? En realitat aquest cartell diu, por la compra de 4 neumáticos, sea cual sea tu sexo, llévate gratis el cambio de aceite. Què passa aquí? Que com a reclam publicitari, el dissenyador del cartell ha fet un desequilibri en la tipografia perquè nosaltres llegim aquí sexo gratis, que és un cartell que realment crida l'atenció, sobretot si el veus en un garatge. Bueno, qualsevol lloc cridaria l'atenció. Sigui com sigui, en la qüestió del màrqueting és un cartell efectiu perquè ha cridat la nostra atenció, però en la qüestió del missatge és un cartell que no és efectiu perquè la pròpia tipografia ha creat aquest desequilibri. Què més tenim aquí? Tenim aquest article de El Periódico. Aquest article és un article d'opinió d'una articulista que explica, ara l'analitzarem una part i més endavant l'analitzarem amb més profunditat, ens explica que un dia va sortir, perquè aquesta noia és de Cadaqués, va sortir i es va trobar el Bruno Oro sopant en un restaurant. Molt bé. I l'endemà es va trobar el president Puigdemont, perquè es veu que Cadaqués tothom que hi va és famós, inclús ella, suposo. I ens explica doncs, aquesta experiència. Ens diu, en un moment diu, l'endemà estem esmorzant al Marítim i de cop i volta arriba el president Puigdemont, molt ben vist, molt ben vestit, per cert, amb molt bona pinta, i això que no el voto, amb la seva família. Aquest text, per què és un text desequilibrat? És un text que no està ben equilibrat, perquè ens aporta una informació que no ve al cas absolutament de res. Es va trobar el president Puigdemont, perfecte. Molt ben vestit. Això és una opinió personal de l'articulista. Què significa que va ben vestit? Que va amb trajo i corbata, que va amb roba de marca, que va amb xandall, que va amb banyador? No ho sabem. Per cert, amb molt bona pinta. És a dir, que li ha agradat com anava vestit. Utilitza aquest ítem que no és el registre adequat, perquè que una cosa tingui bona pinta, ho podem dir-ho entre amics i ho podem dir-ho quan parlem en una conversa informal, però no en un article d'opinió on no hi ha cap altre ítem que ens marqui aquest col·loquialisme tan forçat, i ens afegeix, i això que no el voto. Amb la qual cosa jo em pregunto, aquesta senyora vota a la gent segons com va vestida? Per començar, a l'article no ens interessa a qui vota, perquè no és d'això del que va l'article. Després, utilitzar un col·loquialisme que no és adequat al registre de l'article. I per últim, ens sembla que ens doni a entendre que vota el president Puigdemont, que no el vota malgrat va ben vestit. Hem de suposar, per tant, que només vota la gent que va ben vestida. La qual cosa és una solemne banalitat que no aporta res en aquest article. Hem d'anar al tanto quan escrivim, perquè les coses que diem han de ser significatives. El text ha de ser també ordenat, és important que hi hagi un ordre. Si comencem parlant d'una cosa i acabem parlant d'una altra i entremig recuperem una idea que ja havíem dit i abandonat, però llavors resulta que la repesquem perquè ens havíem oblidat de dir una... Ai, perdoneu, que això no m'he oblidat. M'he oblidat, allò anava allà... Fatal, el text no s'entendrà. És importantíssim que el text sigui ordenat. Mireu aquest exemple. Aquest exemple ens explica com, també està trobat a la xarxa, i ens explica com fer un cap gros amb pasta de paper. Diu, inflem un globus gran i resistent i el col·loquem sobre un suport per tal de facilitar i estabilitzar el procés de construcció. Tot seguit, agafem paper de diari i en fem trossos, estripant, no per retallant. Preparem la cola sense grumolls i impregnem el paper de diari. Cobrim tot el globus amb el paper encolat, pensant sempre que el cap gros ha d'anar recolzat sobre les espatlles. Per tant, hem de deixar un tros de la part inferior del globus per cobrir. El nas, les orelles, les galtes, les celles, el podem anar fent amb manyocs de paper de diari, encolats i ben escorreguts, que després cobrirem amb el tros de paper per subjectar-los. Deixem aixugar el cap gros, al sol o en un lloc on hi toqui l'aire durant 5 o 6 dies, bàsicament fins que quedi dur. Després podrem treure el globus que ens ha servit de base. Quan és ben eixut, ja el podem pintar. Sobretot, en el procés d'elaboració, no oblidem fer-hi el forat per on mirarem. Home, això ens ho havia d'haver dit quan tocava fer-lo al forat. Si resulta que nosaltres ja ho hem fet tot i no hem fet el forat per on mirarem, és evident que aquí la persona que ens donava les instruccions s'ha equivocat. Si el forat l'hem de fer al final, ens ho ha d'explicar al final. Si el forat l'hem de fer entremig, ens ho ha d'explicar entremig. En el moment que ens toqui fer el forat, ens ha d'explicar. No ens pot dir al final, ei, per cert, no us oblideu, heu de fer un forat per poder-hi veure-hi. Són unes instruccions que són inoperants perquè estan desordenades. Tenim aquest fulletó d'una llar d'infants. Aquest fulletó ens diu el nou concepte educatiu, escola bressol 0-3 anys i escola infantil, i ens dona 4 ítems que en teoria ens han de convèncer per portar els nostres fills en allà. Sortides setmanals, meditació infantil, anglès cada dia, intel·ligències múltiples. Després ja analitzarem altres aspectes d'aquests 4 ítems, però és evident que quan diu sortides setmanals i anglès cada dia es refereix a tasques formatives, hem de suposar que aquestes sortides setmanals seran a museus, exposicions, infraestructures, aniran a la deixalleria, aniran a veure el Museu Dalí o aniran al que sigui, i que la meditació infantil i les intel·ligències múltiples serà un treball en un altre sentit, no tan formatiu a nivell intel·lectual, sinó a nivell emocional. Per tant, tenim 2 tipus d'ítems, les sortides setmanals i l'anglès cada dia, que és una cosa formativa, i la meditació infantil i les intel·ligències múltiples, que es refereix a altres àmbits de la formació del nen. Lo lògic seria que les hagués ordenat segons el concepte, sortides setmanals, anglès cada dia, meditació infantil, intel·ligències múltiples. Això hagués creat molta menys confusió i el missatge estaria més clar. El text ha de ser també coherent. Les coses que hi diuen han de tenir una certa lògica. No poden ser absurdes, perquè quan nosaltres llegim un text volem que el que ens explica s'entengui i que no es contradigui i que no sigui una barbaritat, com per exemple aquest titular. L'autòpsia confirma al 100% la muerte de tal persona. Home, si li hem fet l'autòpsia, hem de suposar que ja estava morta aquesta persona, i si no ho estava, després de l'autòpsia ja no té cap opció. Per tant, aquest titular és un titular incoherent. No podem practicar l'autòpsia a un viu. La paraula autòpsia ja ens diu que aquesta persona està morta. Veiem un altre exemple. Por favor, no passar. Si no sabe leer, pregunte en boletería. Val. D'acord, potser si nosaltres no sabem llegir, veiem un cartell i volem saber què diu, preguntarem a algú. Però el propi cartell no ens pot dir que preguntem a algú si no sabem llegir, perquè mai accedirem a aquesta informació si no sabem llegir. Si el cartell ens diu, si no sabe leer, pregunte en boletería, i nosaltres no sabem llegir, evidentment és una incoherència. Per tant, ull, no siguem contradictoris, no ens contradiguem, no siguem incoherents. Un altre exemple, una notícia. L'oficina jove guanya un concurs d'espots masclistes. Vale. No sabia que hi haguessin concurs d'espots masclistes. Jo m'imagino la promoció del concurs. Qui faci l'espot més masclista guanyarà aquest concurs. Home, doncs igual no? Alguna cosa passa aquí. Si llegim la primera frase, diu: el primer premi del concurs d'espots contra la violència masclista se l'endú l'oficina jove. Ah, val, d'acord. El concurs no era d'espots masclistes. Era un concurs d'espots contra la violència masclista. ull, no és el mateix un concurs d'espots masclistes que un concurs d'espots contra la violència masclista. Aquest titular no està ben redactat. És una incoherència, perquè resulta que aquest concurs s'ha creat i s'ha promocionat per evitar els espots, per evitar la violència masclista, i resulta que el titular ens està dient que és un concurs per premiar espots masclistes. Com podeu veure, la cosa és una mica incoherent. Per tant, hem de vigilar molt a l'hora de redactar. Què més necessitem del nostre text? Necessitem que sigui ben cohesionat, que les parts lliguin amb intel·ligència, que no estiguem parlant primer d'una cosa, després d'una altra, i que no sapiguem ben bé per què la persona que ha escrit aquell text ens parla primer de naps i després de cols. La cohesió, que és la relació, una cosa és la coherència. La coherència ens permet que el nostre text sigui argumenti d'acord amb la lògica i el sentit general de les coses. La cohesió ens permet connectar bé les parts del nostre text perquè s'entenguin bé. Veiem alguns exemples. El mateix article d'aquesta noia de la que hem parlat abans. Us he fet uns buidats perquè els puguem analitzar. Diu: vam decidir anar a sopar al Beirut. I a l'entrar veig en Bruno Oro assegut en una de les 5 taules de l'interior. Mai en la meva vida he vist el Bruno Oro en persona i no el conec de res, però com que sóc a Cadaqués i aquí conec a tothom, menys el Bruno Oro, vaig directe cap a ell, li dono uns copets a l'esquena i exclamo amb gran entusiasme: caram, però què hi fas aquí? Ell em mira amb cara de sorpresa. Llavors hi caic: a aquest paio el conec de la tele, no l'havia vist en ma vida, i ell a mi tampoc. A continuació em giro cap al meu fill petit i li dic: Héctor, saps qui és? L'Héctor es posa molt vermell. El seu programa favorit és Polònia, adora el Bruno Oro i no diu res. L'endemà estem esmorzant al Marítim i de cop i volta arriba el president Puigdemont. El propietari del bar primer, els cambrers després, el saluden i li demanen una foto. De cop i volta, el meu fill s'aixeca, agafa el seu iPad i ens diu: li vaig a demanar una foto al Puigdemont. Torna al cap d'un moment amb el selfie. Aquest article és de l'any passat, perquè clar, si no ara seria impossible trobar-se el Puigdemont a Cadaqués, ja ho sabeu. Clar, què passa aquí? Que aquesta noia ens parla primer de que s'ha trobat el Bruno Oro i després que s'ha trobat el president Puigdemont. Si l'article anés de trobar-se famosos, estaria ben cohesionat perquè ens donaria dues informacions que tindrien relació. Primer em vaig trobar un famós que era un actor, que era el Bruno Oro, després em vaig trobar un famós que era un polític, que era el president del país. Però resulta que l'article no va d'això. Per tant, aquestes dues informacions, que poden ser curioses, no tenen cohesió, perquè no tenen relació l'una amb l'altra ni amb la tesi de l'article. Per tant, és important que quan afegim coses en l'article, quan afegim informació en l'article, en el text argumentatiu, en l'estudi, en l'informe que estem fent, entenguem que encara que siguin curioses i que puguin ser divertides i ens puguin fer gràcia, només tenen sentit si tenen relació les unes amb les altres. Tornem a les sortides setmanals, aquella llar d'infants, sortides setmanals, meditació infantil, anglès cada dia, intel·ligències múltiples. Això és com, imagineu, què ofereix aquesta llar d'infants? Ofereix sortides setmanals, meditació infantil, anglès cada dia. Ofereix intel·ligències múltiples? La llar d'infants pot oferir intel·ligències múltiples? Doncs no, clar. Això és com aquests psicotècnics quan et diuen: pera, poma, plàtan, camió. Quin és l'ítem que no lliga? I tu dius: home, tres són fruites, un és un medi de transport, doncs serà camió. Aquí és el mateix. Nosaltres podem fer sortides setmanals, podem fer meditació infantil, podem fer anglès cada dia, però no podem fer intel·ligències múltiples. Si haguéssim volgut relacionar aquests quatre ítems d'una manera ben cohesionada, només hauria calgut que haguéssim posat un infinitiu abans. un verb que ens permetés diferenciar cada un dels ítems, sabent exactament com es treballa. Oferim sortides setmanals, impartim anglès cada dia, fem meditació infantil, treballem les intel·ligències múltiples. Això, que ara us pot semblar que és poc important, és realment molt important, sobretot quan us trobeu en l'àmbit laboral i dels vostres informes, de la vostra feina, depengui trobar un patrocinador que t'acceptin un projecte o aconseguir un client. Per això és important, de veritat, que sigueu curosos a l'hora de redactar. Hem afegit, doncs, a tota aquesta llista de coses de les que parlàvem, coherència i cohesió. Què més necessitem del nostre text? Necessitem que arribi a algun lloc, que sigui conclusiu. Si nosaltres fem un bon plantejament, enumerem els elements dels quals parlarem, fem una bona argumentació, però resulta que tot això no arriba enlloc, no som capaços d'interpretar la realitat, ens trobarem que l'única cosa que hem fet és un llistat d'elements. Potser ens haurem documentat molt, potser haurem treballat molt, però si no interpretem aquesta feina, el nostre text estarà coix. Veiem un exemple. Tornem a l'article, al meu article preferit. Ja sabeu que aquesta noia anava amb el seu fill, es va trobar el Bruno Oro primer, després va trobar el president Puigdemont, i llavors ens diu: a la nit, el meu fill truca al seu pare i li diu: ens ho estem passant genial a Cadaqués, el poble és ple de personatges de Polònia. Al cap d'una estona, rebo un WhatsApp del meu ex: ja t'he dit mil vegades que aquest nen mira massa la televisió. Està començant a confondre la ficció i la realitat. I qui no, penso jo. I li envio una emoticona del cor. A veure. Com aquesta senyora pot concloure que el seu fill confon la realitat i la ficció? No ho sabem. S'ho ha tret del barret, aquesta conclusió. El nen en cap moment ha dit que confonia realitat i ficció. El nen s'ha trobat el Bruno Oro, que és un personatge de ficció, que ell sap que és un personatge que interpreta o que interpretava en aquell moment en el Polònia diversos personatges de la política, sap que és un comediant, sap que és un imitador. S'ha trobat en el president Puigdemont. Sap que el president Puigdemont és de veritat, que és el president del seu país. Quan el nen li diu en el seu pare: el poble és ple de personatges de Polònia, no vol dir que està confonent en el Bruno Oro i el president Puigdemont, o que pensi que el president Puigdemont és una caricatura d'ell mateix, o que el Bruno Oro és els personatges que interpreta. El que el nen està dient és que s'ha trobat un actor que interpretava diversos polítics en el Polònia i s'ha trobat a un polític que és interpretat en el Polònia. Aquesta conclusió està mal extreta. I ja la cirereta final és que ell ens digui: i qui no, penso jo? Home, doncs tothom, perquè espero que el gruix de la població no confongui el Puigdemont del Polònia amb el Puigdemont real i que entengui que una cosa és un programa de comèdia on s'imiten els polítics i una altra cosa els polítics de veritat. Aquest text, que ja hem vist que no estava exactament ben escrit, a més, fa una conclusió errònia. És important que quan vosaltres exposeu la conclusió del vostre text sigui una conclusió que es basi en allò de lo que heu parlat, perquè clar, si esteu parlant tota l'estona de peres i llavors traieu com a conclusió que és molt saludable menjar carn i heu estat parlant de peix i fruita durant tot el vostre text, doncs clar, serà una conclusió que estarà molt bé però no estarà basada en res. La conclusió és la interpretació d'allò que hem dit, la interpretació de les dades que hem donat, la interpretació de la nostra argumentació. És evident que moltes vegades com a lectors podem no estar d'acord amb la conclusió d'un text. Està molt bé això, perquè també hem de ser crítics, no tot el que està escrit està bé. Però el que sí que hem d'exigir a qualsevol text i ens hem d'exigir a nosaltres mateixos quan escrivim un text és que la conclusió a la qual arribem es desprengui del text que hem fet o del text que estem llegint, que no sigui una conclusió que ens hem tret del barret. Què més podem dir? Tenim aquí un altre text, és un article de diari, eh? És també del periòdico. No li tinc especial mania al periòdico, ha sigut casual. En aquest text li van preguntar a la població, van fer una enquesta a la població russa, i van fer una enquesta i els hi van preguntar quin és el personatge que, de tota la història de Rússia, que creuen vostès que és més popular. I curiosament va sortir Stalin. Una mica preocupant, d'acord, però aquest no era aquest no era l'ítem, no era quin et preocupava més, sinó quin era el més popular. Doncs Stalin és per a los russos el personatge més sobresaliente del país, diu a l'article. Llavors ens explica tot això que jo us he explicat i ens fa aquesta conclusió que us he destacat aquí al costat. Según un estudio de Roy Mendebev, hubo 1 millón de encarcelados o exiliados entre 1927 y 1929, 11 millones obligados a dejar su tierra, 3 arrestados en la colectivización masiva, 6 muertos por el hambre causada en Ucrania entre 1932 y 1934, 6 llevados a campos de trabajo y 12 millones deportados. Què fa aquí l'articulista? Ens explica que Stalin és el personatge més sobresortint de la història de Rússia pels ciutadans russos i al mateix temps ens exposa quin és el llegat que Stalin ha deixat a la història perquè nosaltres extraguem les nostres pròpies conclusions. Està molt bé això, perquè ell no ens diu què hem de pensar, sinó que som nosaltres qui hem d'extreure les nostres conclusions gràcies als elements que ens exposa. Quin problema té aquest text? Que clar, aquest noi no vol repetir moltes vegades la paraula millón, clar, lògicament, perquè les repeticions en el text són a evitar, un element a evitar. Llavors ens diu, segons un estudi de Roy Mendebev, hubo 1 millón de encarcelados o exiliados, 11 millones obligados a dejar su tierra, 3, ja no ens diu millones, perquè ja se suposa que ja s'entén, arrestados en la colectivización masiva. Com que tenim el referent de millones molt proper encara, aquí s'entén tot perfectament. Però llavors, conforme avança en el text, anem perdent aquest referent. 3 arrestados en la colectivización masiva, 6 muertos por el hambre causada en Ucrania, 6 llevados a campos de trabajo. Sembla que siguin 6 persones les que van anar a camps de treball. 6 persones les que van morir per la gana. I no recuperem el referent fins que al final ens diu i 12 millones deportados. Com arreglar això? D'una manera senzillíssima, amb unes comes. Perquè si hagués dit 11 millones obligados a dejar su tierra, 3 arrestados en la colectivización masiva, 6 muertos por el hambre causada en Ucrania, 6 llevados a campos de trabajo y 12 millones deportados. Amb aquestes petites pauses que el text ens les marcaria amb una coma, nosaltres ja veuríem que aquí hi ha un element a l'idit, que no són 6 muertos, sinó que són 6 muertos por el hambre. 6 què? 6 millones, que és el que hem dit abans. No és que el text estigui mal redactat, però està mal puntuat. I què passa amb aquest text mal puntuat? Que aquesta conclusió devastadora, perquè ell ens està dient Stalin és el més, és un dels personatges, és el personatge més sobresortint pels russos de la seva història. Però mireu què va fer Stalin. Aquesta, hi havia, tenia molta força aquesta conclusió, però com que està mal puntuada, perd aquesta força. I l'article surt perjudicat per haver-se estalviat 3 comes, que haguessin anat molt bé, perquè no ens hagués donat aquesta possible confusió. Ja sé que vosaltres em direu, ja s'entén això. Sí, ja s'entén, però s'ha d'entendre bé, i perquè s'entengui bé ho hem d'escriure-ho bé. Què més ha de tenir el nostre text? El nostre text s'ha d'explicar a si mateix. Perquè clar, la persona que llegeix el nostre text no ens tindrà a nosaltres al costat fent aclariments o dient no, bueno, aquí en realitat em refereixo a això o aquí em refereixo a allò. No, la persona que llegeix el nostre text només tindrà el nostre text. Per tant, és important que tingueu clar que l'única informació de la que disposarà el vostre lector serà el que vosaltres hagueu escrit. Evidentment que poden haver-hi notes a peu de pàgina, poden haver-hi aclariments, no em refereixo a això, em refereixo a que no podeu pensar, bueno, ja s'entén més o menys. No, més o menys no. o s'entén o no s'entén, i el que s'entén és el que està escrit. Per tant, el text només es té a si mateix per explicar-se. Aquest és el text d'una web d'un partit polític. Forma part del seu ideari. Què diu aquest text? Som un partit que té somnis, ideals i projectes, i que alhora és realista i explica els problemes amb tota la seva complexitat. Defugim les solucions irreals que no arreglen els problemes. Pensem que els projectes s'aconsegueixen cada dia amb accions i decisions concretes. Busquem més l'efecte i no l'efectisme, l'acció i no la inacció, el fer el bé més i no quedar bé. Creieu que aquest text s'explica a si mateix? Què ens està dient aquest text? Que és un partit polític que té ideals. Home, només faltaria. Clar, si no té ideals, quina mena de partit polític és? Si no té projectes. Ens està intentant vendre que serà capaç de dirigir la nostra societat i de dirigir-nos a algun lloc. Només faltaria que no tingués projecte. Alhora és realista. Home, clar, gràcies, perquè clar, si resulta que el seu projecte es basa en emigrar a Mart, doncs clar, és un projecte que no té ni cap ni peus. És evident que el projecte d'un partit polític ha de ser per força realista. I explica els problemes amb la seva complexitat. Doncs me n'alegro, perquè clar, si els expliqués reduint-los i simplificant-los, estaria segura de que no atendria totes les possibilitats i totes les vessants del problema. Per tant, fa una primera frase completament buida. Som un partit que té somnis, ideals i projectes, i que alhora és realista i explica els problemes amb tota la seva complexitat. És una obvietat, això. Defugim les solucions irreals que no arreglen els problemes. Bueno, ho celebro, perquè clar, si jo tinc el meu problema és l'atur, és que no tinc diners per pagar-me la universitat i necessito una beca, o que no tinc diners per pagar-me la hipoteca i necessito un arreglo amb el banc, i resulta que la solució que em proporciona aquest partit polític és irreal, doncs clar, i no m'arregla el problema, quin sentit té això? El text segueix. Pensem que els projectes s'aconsegueixen cada dia amb accions i decisions concretes. Home, clar, les accions i les decisions sempre són concretes, perquè no són abstractes. Abstractes són els ideals, són els projectes. Clar, no poden ser una acció abstracta. L'acció sempre és concreta, una decisió abstracta. No existeix una decisió abstracta, la decisió sempre és concreta. La frase final ja és la guinda. Busquem més l'efecte i no l'efectisme. Home, gràcies, perquè clar, si vostè el que va estar buscant és que les coses que faci, que du a terme, no tinguin cap efecte, només que m'enlluernin, doncs anem apanyats. L'acció i no la inacció. Ja, clar, perquè si no actua, de què em serveix? Fer el bé i no quedar bé. Home, imagineu-vos que un partit polític digués, no us preocupeu que quedarem de fàbula. Ara, no farem res, lògicament, no farem res bé, però quedarem molt bé. Clar, què significa això? És completament absurd. Molt aviat hi haurà eleccions i segur que tots teniu les vostres idees polítiques, però no està de més donar un cop d'ull als programes electorals, perquè en els programes electorals veureu que la retòrica a vegades és molt enganyosa. No podríem dir si aquest partit és d'esquerres o de dretes o de centre. No sabem què fa. Això és un fragment del seu ideari polític i no podem dir si és d'esquerres o de dretes, imagineu-vos. Són unes frases que sonen molt bé i que semblen molt ben intencionades, però que no ens diuen res. La retòrica política, moltes vegades, és una retòrica buida i banal. I heu de... És responsabilitat vostra i nostra i de tots, a l'hora d'exercir el nostre vot, saber exactament què ens estan dient els nostres partits. I un partit que ens digui això, doncs la veritat, no ens està dient res. Seguim. Hem dit, doncs, que el text ha de ser concís, ha de ser equilibrat, ha de ser ordenat, ha de ser coherent, ha de ser cohesionat, ha de ser conclusiu, ha de transmetre un missatge i s'ha d'explicar a si mateix. Si vosaltres aconseguiu que els vostres textos reuneixin totes aquestes característiques, doncs estareu fent uns textos efectius, uns textos que serviran per transmetre idees, que serviran per emmagatzemar informació, que seran útils a la persona que els llegeixi. Però clar, què passa? Hi ha alguna cosa més que puguem afegir a tot això? Si tots fem uns textos d'aquestes característiques tan impecables, no seran intercanviables els nostres textos? Com sabrem qui de nosaltres ha escrit allò? Com podem fer valdre el nostre text si som tècnicament correctes i hi ha un altre que també és tècnicament correcte? En l'àmbit laboral haureu de competir amb altra gent. Haureu d'aportar alguna cosa que els altres no puguin aportar. Què aportareu? El vostre estil personal? Què passa amb l'estil personal? És un element que us farà singulars. Hi haurà molta gent que es dedicarà a la mateixa cosa que vosaltres en el futur i vosaltres necessitareu aportar alguna cosa que us distingeixi dels altres. Us caldrà imprimir la vostra empremta. Com ho fareu això? O com ho podeu fer-ho? Per començar, una bona cosa a plantejar-se, a part de tot això que hem dit, que eren qüestions tècniques del text, és saber què volem fer amb el text que escrivim. Què voldrem fer amb el text que escrivim? Quina sensació volem provocar? Volem informar? Volem sorprendre? Volem impactar? Volem agitar consciències? Ens en volem enfotre del lector? Què volem fer? Depèn de què vulguem fer, enfocarem el text d'una manera o d'una altra. Potser ens interessa començar amb una dada de molt d'impacte que cridi l'atenció del lector i que el segueixi fent llegir. És una possibilitat. Potser volem conduir el lector a través del text perquè ell cregui que arribarà a una conclusió i al final sorprendre'l i que arribi a una conclusió que no s'esperava. Potser volem fer un text amable, volem quedar bé amb el nostre lector. No tenim ganes de complicar-nos la vida i fem un text amable que li pugui agradar a tothom. Depenent del que vosaltres decidiu fer amb el vostre text, les coses aniran d'una manera o d'una altra. Aquí tenim una portada de la premsa esportiva. La premsa esportiva és molt donada a l'estil personal. Us he portat alguns exemples, no gaires, perquè n'hi haurien moltíssims. Són aquesta portada, tenim el Piqué aquí, que es va tallar les mànigues de la selecció, de la samarreta de la selecció. Al tallar-se les mànigues es va retallar també l'escut, i això va ser mal interpretat per algunes persones. Llavors el periodista ens posa aquest titular, corte de mangas. És evident que fa un joc de paraules entre el fet de tallar-se les mànigues i el que representa un corte de mangas, plantar-se davant d'algú amb un posat irat i tallar relacions amb aquesta persona deixant clar que no és del nostre grat. Bueno, és un recurs que té, que ha utilitzat el periodista per donar un toc personal a la seva crònica. Podia haver dit, Piqué se cortó les mangas de la camiseta de la selecció. Però això, clar, no hagués captat tant la nostra atenció com corte de mangas. El mateix amb aquesta portada del Neymar quan encara era del Barça. I el articulista ens posa Neymar de dudes, amb un joc de paraules una mica dubtós, ja fan aquestes coses els periodistes esportius. Però per què ens posa això? Per explicar-nos que en Neymar doncs, estava dubtós, no sabia si marxar o no marxar, ja sabeu que finalment va marxar, i fa aquest joc de paraules amb el seu nom i aquesta expressió, i es recolza en la tipografia, i ens posa el Ney en groc i el Mar de Dudes en blanc. El mateix ens passa en aquesta altra portada del Marca, on l'articulista ens fa un paral·lelisme entre el Cholo Simeone i la pel·lícula Solos ante el peligro del Gary Cooper i ens fa aquest Cholos ante el peligro. S'ha d'anar al tanto amb l'estil personal perquè a vegades ens podem també passar de divertits i a lo millor això tampoc és produent. Però està bé que sapigueu que les coses es poden explicar de moltes maneres i que el nostre estil personal, la nostra empremta personal també pot incidir sobre el text. Un altre exemple. Aquí l'exemple és el joc de paraules és involuntari, per tant, ull amb els jocs de paraules. El titular diu, vendo los pies para entrenar. És un titular incomprensible, perquè no ens podem imaginar a cap atleta que vengui els seus peus per entrenar. On trobem l'ítem que ens desvetlla exactament què volia dir aquest titular? A baix, si veieu, la segona columna, una buena costumbre, vendarme los pies antes de cada entrenamiento. Què ha passat aquí? Simplement que falta el reflexiu en aquest titular. Me vendo los pies per entrenar. No vendo los pies per entrenar. Vendarme a mi mismo. Per tant, me vendo los pies per entrenar. Només posant un reflexiu, aquest joc de paraules s'hauria evitat i el titular no hauria estat tan desastrós. Si us dediqueu a la publicitat, és possible que tingueu que promocionar alguns articles que us agradaran més o us agradaran menys. O caldrà que sigueu creatius i flexibles. Per què dic creatius i flexibles? Perquè si us dediqueu a la publicitat, la persona per la qual estareu fent la campanya o l'empresa per la qual estareu fent la campanya esperarà que el que vosaltres li oferiu sigui una idea que sigui diferent de les altres, una campanya diferent de la que tenia i que aporti alguna cosa que pugui ser atractiva. Però al mateix temps haureu de ser flexibles, perquè vosaltres potser creureu que la vostra idea és fantàstica i llavors el vostre client us dirà, bueno, està bé, però m'agradaria que sortís la meva filla i això t'obliga a canviar una mica la idea. I tu penses, home, aquests canvis empitjoren la meva idea. Però com que estàs treballant per un altre, has de ser flexible. Per tant, el llenguatge publicitari us obligaria a ser creatius i flexibles. Veiem alguns exemples de llenguatge publicitari de diverses campanyes. Aquí tenim un anunci d'una tenda d'una botiga de matalassos. Es promociona com el Cholling Day. Què sabem? Què ens diu aquest anunci? En què s'ha basat aquí el creatiu publicitari per vendre la seva campanya en el client Betz? Primer, en aquest infinitiu, en aquest gerundi Cholling, que és una, diguéssim, una derivació anglosaxona de lo que seria un xollo, és com si haguéssim britanitzat la paraula xollo. Tots sabem lo que és un xollo. Aquí, per tant, el que fa el creatiu és buscar aquest llenguatge popular, aquest llenguatge que tots coneixem, col·loquial. És molt difícil explicar què és un xollo. Un xollo és una ganga, però és més coses també. I el britanitza per donar-li un aire més modern. També explica aquí que només serà un dia, el Cholling Day, l'heu d'aprofitar. Si no neu el dissabte 1 d'octubre, s'ha acabat la promoció. I al mateix temps fa un equiparament amb algunes tècniques de venda americanes, com el Black Friday. D'aquesta manera, ven en el client aquest anunci publicitari que no és res de l'altre món. Ha sabut ser prou creatiu i prou flexible com perquè el seu client accepti aquesta idea. Un altre exemple. No sé si recordeu aquest anunci del Silit Bank. El Silit Bank és un desengreixant d'aquests que serveix per treure el greix de les superfícies. Hi havia un anunci on un mecànic acabava la seva jornada laboral i llavors quan estava a punt de marxar el seu cap li deia has de netejar tot el taller. Li donava un pot de Silit Bank i ell, que al principi semblava una mica molest, decidia posar-se la música de Flashdance i feia una fantastiquíssima coreografia i netejava tot el taller. L'eslògan, que aquí tenim en anglès però que en l'anunci en castellà o en català ens deia Silit Bank fa la neteja gairebé interessant. Aquí, el creatiu de Silit Bank va aconseguir fer un anunci artístic amb un producte bastant quotidià, com és un desengreixador. Però la gràcia d'aquest anunci és justament aquest eslògan: fa la neteja gairebé interessant. No ens pot dir ningú que la neteja és interessant. Tots els que hem netejat sabem que la neteja és un rotllo. Què ens ven aquí el que ha creat aquest eslògan? Que la neteja gairebé és interessant. El quid d'aquest eslògan, el quid d'aquesta qüestió, és aquest gairebé. Ja ho sabem que la neteja no és interessant, però amb el Silit Bank gairebé podria ser-ho. Veiem un altre exemple, en aquest cas del món editorial. Aquest llibre, Els masos perduts del Cap de Creus, és un llibre que ens parla dels masos que hi ha en el Cap de Creus, que fa 100 anys estaven habitats i que ara han desaparegut o estan enrunats o ja no hi viu ningú. Quin és el veritable èxit o secret d'aquest títol? La paraula perduts. Sembla que no aporti res, perquè podríem dir els masos del Cap de Creus. Seria perfectament possible. Però el fet de que el llibre es digui els masos perduts del Cap de Creus aporta aquest plus, aquesta paraula perduts ens fa pensar en uns masos difícils de trobar, uns masos misteriosos, uns masos que ja no formen part de la nostra realitat. I aquest adjectiu és el que fa que aquest títol tingui un contingut ric, diferent del que tindria si es digués simplement els masos del Cap de Creus. Com hem de fer per aconseguir tot això que hem dit? Com podem fer que els nostres textos tinguin totes aquestes característiques tècniques que hem dit, siguin, a més, tinguin la nostra empremta personal, puguem aplicar el nostre estil personal, siguem creatius i flexibles, puguem fer textos coherents, cohesionats, ordenats, que s'expliquin a si mateixos, que siguin conclusius? Doncs escrivint. Robert Graves deia que el millor amic d'un escriptor és la paperera. Què vol dir això? Que quan pensem que el text ja està, doncs no està. El deixem i tornem l'endemà i tornem a escriure. I tornem a escriure i escrivim totes les vegades que calgui fins que el text estigui bé. Si nosaltres no escrivim mai, només quan tenim obligació, i sobretot si nosaltres no llegim mai, escriurem malament, segur. És com intentar anar al gimnàs i aixecar unes peses de 50 quilos quan no vas mai al gimnàs. És impossible. Escriure és un entrenament. Escriure és un entrenament. I com escriureu bé? Doncs llegint molt. Heu de llegir. Llegir us donarà vocabulari, estructures sintàctiques, us farà veure com altres persones que han escrit abans que vosaltres han resolt els problemes de les seus propis textos. Què heu de llegir? Doncs de tot. Heu de llegir literatura, naturalment, però heu de llegir premsa, heu de llegir assajos, heu de llegir biografia, heu de llegir de tot. I llegint de tot, sabreu què us agrada, com us agradaria escriure i com no us agradaria escriure. Potser llegireu un article en el diari com aquest del Puigdemont i direu: m'encantaria escriure així, endavant. O direu: no m'agradaria per res del món que algú, quan llegís el meu article, tingués la sensació que jo he tingut quan he llegit aquest. Els models són en positiu i en negatiu. I igual com nosaltres hem après a parlar escoltant els nostres pares, doncs també aprenem a escriure llegint. Això no vol dir que haguem de copiar, lògicament, però sí que hem de saber que tot el que escrivim és producte del que ha escrit altra gent abans que nosaltres. Nosaltres ens creiem que som molt originals, però en realitat tot el que escrivim es nodreix de tot allò que hem llegit. No som els primers que ens enfrontem a un text i tenim dificultats, i ens va bé saber com els altres han solventat aquestes dificultats, perquè això ens pot donar un fil d'on estirar per poder ser eficaços a l'hora de resoldre els nostres textos. Llegir i escriure, naturalment. Escriure i escriure i escriure i escriure i escriure i escriure i després escriure un altre cop. Si no llegiu, no tindreu bagatge, no tindreu estructures sintàctiques, no tindreu vocabulari, no sabreu com enfrontar-vos al text. Si no escriviu, no sabreu fer-ho. L'escriptura és un entrenament. S'ha d'escriure cada dia. S'ha d'escriure més enllà del que us fan escriure a classe. És un exercici. Si voleu ser eficients, si us voleu guanyar la vida amb els textos, amb les paraules, si us dediqueu al turisme, si us dediqueu a les relacions públiques, haureu de convèncer molta gent. Moltes vegades la convencereu de paraula, però moltes vegades la convencereu amb un text escrit. Heu de ser convincents. I per ser convincents us cal aplicar tot això que hem dit, perquè el pitjor que us podria passar és que algú, quan llegeixi el vostre text, pensi què volia dir exactament. Això és el pitjor que us pot passar. I només amb el treball aconseguireu que quan algú llegeixi el vostre text digui m'ha convençut, me'l quedo, contractat. Ja ho sabeu, endavant.